Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A les escombraries, 70 anys d'història. 5 dies més tard que la data fixada pel TSJ per procedir al desallotjament definitiu del Club de Mar de Sitges, representants del Ministeri de Transició Ecològica han irromput en les instal·lacions a primera hora d'aquest matí i sense previ avís. Bona tarda, soc Carlos Lozada i fa uns minuts la presidenta del club, Gemma Mercè, ens ha explicat que els funcionaris del Ministeri han accedit a les instal·lacions del Club de Mar acompanyats d'un dispositiu policial desmesurat i que ha posat en alerta els veïns de la zona perquè a l'entrar al club han començat a sonar totes les alarmes. Les instal·lacions ja són doncs del Ministeri i ara caldrà veure quin ús se'n farà. S'enderrocarà o bé es convertirà en un punt d'atracció pel moviment Ocupa, sempre atent a aquestes situacions. Ja ho veurem d'aquí a poc, però expliquem el que ha passat aquest matí a Sitges. Sergi Tor, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carles.
La fotografia que s'ha vist avui és la d'un dispositiu, diuen que exagerat, com si es tractés, per exemple, d'un operatiu del risc, oi?
Sí, una desproporció i al cap i a la fi, Carles, també una despesa pública innecessària, com és la mobilització de policies en un escenari amb el qual no hi havia cap mena de risc de conflicte social. Posem antecedents. Dijous era el dia fixat per la justícia pel lliurament de les claus. Fins i tot es marcava l'horari, les 8 del matí. Mitja hora abans del dijous, membres del club ja estaven amb les claus preparades per lliurar-les i del Ministeri no es va presentar ningú. Avui, amb l'edifici ja buit, representants del Ministeri amb antidisturbis. La presidenta del Club de Mar Sitges, Gemma Mercè, a migdia de COPE Catalunya i Andorra, critica amb duresa aquesta forma que, a més, incrementa el dolor del tancament.
No es van presentar el dijous, nosaltres estàvem amb les claus per entregar-les pacíficament, però no van venir. I sense avisar-nos, sense cap mena de previ avís, s'ha presentat al club amb diversos furgons antiavalots dels Mossos, que potser no calia, perquè nosaltres som gent pacífica i, sí, i a més a més és que no hi érem, estava buit al club. Realment no era necessari fer-ho així, es podia fer de forma elegant. S'envia una altra notificació, un correu electrònic, una trucada, i es diu que vindran avui, i nosaltres hi haguéssim estat, els haguéssim entregat, i hagués sigut una forma més elegant d'acabar, no? Que aquest final no ens el mereixíem.
No ens mereixíem aquest final. Finalment, doncs, a canvi de pany, ja en aquest cas legal, i un cartellet on la propietat és del Ministeri. Des del passat dijous, quan ja el club va quedar buit, la entitat, podem dir, l'edifici, el club ha patit intents d'ocupació evitats per una seguretat privada pagada aquests dies pels mateixos socis. Com ara diu a migdia COPE, la presidenta Gemma Mercè, avui la seguretat de l'edifici ja correspon única i amb exclusivitat del Ministeri responsable del que pugui passar.
Nosaltres, quan vam deixar el club, en menys de 24 hores el van intentar ocupar en diverses ocasions. Doncs ara que ja no hi ha alarma, que ja n'hem desconnectat, ni els socis podem entrar per vigilar-lo, que evidentment ja no ho faríem, doncs no sé quants dies creieu que pot tardar en estar ocupat. Fem una porra, si voleu. Sí. Jo dic que avui no surt sense estar ocupat.
Bueno, veurem què és el que passa, si amb aquest edifici hi ha finalment una ocupació il·legal o no. Què passarà de cara al futur? Doncs, òbviament, el Ministeri, amb aquest actual edifici, el seu propòsit és que hi hagi l'enderrocament. Mentre el Club de Mar Sitges, 73 anys d'història, entra amb liquidació, tancament i acomiadament de treballadors i treballadores que hauran d'anar al fons de garantia salarial per garantir les seves indemnitzacions. Recordem, Carles, que la llei de costes va ser aprovada l'any 1988 i modificada el 2014, on les instal·lacions costeres no poden superar els 300 metres quadrats de domini públic amb una llicència màxima de 30 anys. Sitges és el tercer club nàutic a Catalunya afectat. Abans van ser el de Cabrera de Mar i Pineda, que ja van tancar, i els seus edificis enderrocats. Hi ha altres 18 clubs nàutics a Catalunya afectats. En via judicial, el Club Nàutic Betulo de Badalona i altres dos, com el de Torredembarra i Vilassar de Mar, en lluita contra una norma que els clubs nàutics de Catalunya consideren obsoleta i que vulnera el dret de propietat, però que té la força legal per aplicar-se.
Gràcies, Sergi. Seguirem atents a Sitges i, com no, el que pugui passar en aquests altres clubs, 18 clubs amenaçats, també clubs de mar, que poden ser tancats els més propers, ho deia el Sergi Tor, el Betulo de Badalona i el de Torredembarra. Nosaltres, ara en aquest punt, amb 6 minuts per 2:45, obrim l'àrea de serveis. fem parlant del temps. El sol continua avui com a gran protagonista, combinat, això sí, amb algunes boires, amb matinals, amb punts de l'interior i núvols prims durant tota aquesta jornada. Hem començat aquest dimarts amb un ambient fred, amb temperatures per sota dels 5 graus a les comarques de l'interior i entre els 10 i 12 a la línia de la costa. El migdia ja és molt més agradable arreu de Catalunya, amb temperatures una mica més altes que ahir, amb màximes que estan situant o que s'estuaran entre els 16 i els 21 graus. I ara amb l'Eduard Sánchez coneguem com està la situació a la xarxa viària. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora ens queda el tram de l'autopista AP7 a Cardedeu, on hi queda un carril tallat per un camió accidentat d'aquest matí en sentit nord. Aquí, en aquest punt, de moment, a banda d'aquest carril tallat, s'acumulen entre 1 i 2 quilòmetres de lentitud, aturades intermitents fragmentades en aquest tram de l'autopista. En general, però, de moment no hi ha grans dificultats a la xarxa viària. Sí que és cert, a la Ronda Litoral es manté un tram amb aturades entre Sant Adrià i Bonpastor, en sentit Trinitat, a causa d'un vehicle avariat en aquest punt de la Ronda Litoral. I per altra banda, la Ronda d'Alt queda densitat, lentitud, sobretot al voltant de Sant Gervasi i de Vallcarca, també en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara fes atenció a aquesta denúncia preocupant i sobretot greu. En els darrers mesos, entitats com l'Assemblea per una Escola Bilingüe o els Cens Lliures estan rebent queixes i denúncies de professors, de famílies i fins i tot d'alumnes on denuncien la política asfixiant i fins i tot coercitiva que està donant a terme el Departament d'Educació perquè s'utilitzi el català a tot hora i a tot arreu. Aquestes denúncies, especialment en el cas dels docents, parlen d'angoixa, d'assetjament o de persecució pel simple fet d'utilitzar el castellà en l'exercici de la seva tasca o en la comunicació quotidiana amb alumnes i companys. I tot plegat, recorda Anna Losada, que és la presidenta de l'Assemblea per a una Escola Bilingüe, està passant amb un govern presidit pels socialistes. Amb la Losada ha parlat la Yolanda Canales.
Diu Anna Losada que aquest curs s'ha triplicat el nombre de queixes o de denúncies que estan rebent. I això en un mes, tan sols, pràcticament. Hi ha denúncies de professors, sobretot d'interins, que estan rebent avisos o correus electrònics per part de la direcció on se'ls ve a recordar que han d'utilitzar sempre el català. I en alguns casos, fins i tot, han de respondre al mail conforme s'ha llegit el seu contingut. Però s'ha arribat a la situació en què s'han obert expedients sancionadors.
Lo que no puede ser es que se intente sancionar a un profesor cuyos alumnos se dirigen a él en castellano porque él les responda en castellano, o porque les explique un problema de matemáticas en castellano, o porque les explique una oración gramatical que no entienden en inglés. Es decir, el uso del español, igual que el uso del catalán, se tiene que normalizar en la escuela. Y lo que no puede ser es que los profesores sean sancionados, expedientados o advertidos per usar les llengües oficials. Ninguna d'elles.
Tant l'Assemblea per una Escola Bilingüe com Docents Lliures denuncien que la inspecció educativa i alguns equips directius, lluny de protegir els docents, estan actuant com a comissaris polítics del departament. I enmig d'aquesta situació, els professors es troben sols. És que no poden ni recórrer, diu Losada, als sindicats.
I perquè, a més, vemos mucha angustia en los profesores. La verdad es que es indignante recibir la llamada de un profesor que se siente agobiado y presionado, y además solo. Algunos de esos profesores han recurrido a los sindicatos. ¿Pero a qué sindicato puede recurrir en Cataluña para que te ayude? A nadie. Es que a nadie. Ni USTEC, ni ASPEC, ni Comisiones Obreras, ni UGT. Nadie te va a ayudar, porque aquí todo el mundo es cómplice de esta situación.
Pressió a professors, però també a alumnes, sobretot a l'hora del pati. No t'entenc. És la frase més utilitzada si un estudiant utilitza l'espanyol a l'escola, ni que sigui fora de l'aula. I també es neguen sistemàticament les comunicacions en castellà a les famílies. S'està incrementant la pressió lingüística i tot plegat està passant, recorda Losada, amb un govern socialista, amb el govern de Salvador Illa, més purista que els puristes i més nacionalista, diu, que els propis nacionalistes, demostrant que no és el govern de tothom.
Seguim parlant del govern ara perquè Catalunya s'encamina a no tenir pressupostos per tercer any consecutiu. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ha restat aquest matí importància a aquest fet i ha llançat pilotes fora quan li han recordat que, per exemple, a Extremadura s'han convocat eleccions per aquest mateix motiu. Hi ha hagut roda de premsa del govern, la seguida del Sergi Tor. Sergi, endavant.
Sí, que segons Paneque no es poden establir paral·lelismes i que són dues realitats diferents. El que es fa a Extremadura és una cosa i a Catalunya una altra. Ara bé, també s'ha de tenir tenir en compte, Carles, que la memòria dels socialistes és selectiva, perquè no és únicament Extremadura. A Catalunya, el Pere Aragonès va avançar les eleccions quan els comuns, pel Hard Rock, van fer caure el projecte de pressupostos del 2024. Recordem que Illa governa amb els comptes del 2023, i això sí, ampliacions de crèdit. Tres aquest any per valor de 4.000 milions d'euros, que treu endavant amb el suport de Comuns i Esquerra. Sílvia Paneque, la portaveu del govern, diu que l'objectiu de Salvador Illa és tenir pressupost pel 2026, però utilitza l'expressió "en qualsevol cas" per deixar clar que l'objectiu de Salvador Illa és, amb o sense comptes, acabar aquesta legislatura.
Des del govern de Catalunya esperem tenir pressupostos el 2026. Amb aquest objectiu treballem i posarem tots els esforços perquè això sigui així, perquè és bo per Catalunya, i en qualsevol cas el president Illa ho ha dit, pretén i vol esgotar la legislatura, per suposat, per tal de poder desplegar totes les polítiques de modernització que en aquests moments estem impulsant des del govern.
Aquest és el motiu, doncs, perquè els pressupostos quedin rellevats a no finalitzar la legislatura, segons la portavó del govern, Sílvia Paneque, que també considera que tot i el trencament de Junts per Catalunya amb el PSOE, Pedro Sánchez ha d'acabar la legislatura al govern central. Respecte al pressupost de Catalunya, la portavó del govern reitera que no hi ha calendari i que les converses amb Comuns i Esquerra ni tan sols han començat.
Molt bé, la seguretat als museus ens preocupa ara. És una cursa constant entre l'accés públic, evitar actes vandàlics com agressions contra quadres i escultures i la protecció dels valuosos béns culturals que hi ha. El recent robatori de joies al Louvre de París exemplifica com fins i tot en institucions de primer nivell no existeix la seguretat total. Els experts coincideixen que el risc zero no existeix, tot i disposar de sistemes avançats, aquests espais tenen sempre punts vulnerables. Els robatoris són tan ràpids que sovint no hi ha temps de reacció i la videovigilància tradicional serveix més per identificar els lladres o els activistes a posteriori que per evitar l'assalt. La intel·ligència artificial pot ser una eina clau, però encara no està plenament implantada en molts museus. En definitiva, la protecció del patrimoni cultural és un repte permanent. Els museus poden reduir el risc, però mai eliminar-lo del tot. La seguretat total, simplement, podríem dir que no existeix. Avui la pregunta que estem fent a COPE Catalunya i Andorra és: quin nivell de seguretat tenen els museus catalans? És suficient? Hi ha mancances? Ricard Álvarez ha parlat aquest matí a Rere en Cope Catalunya i Andorra amb l'expert en delictes contra el patrimoni, Marc Balcells.
I ens ha explicat que la percepció de ser un robatori del segle ha estat més influenciada per la narrativa de Hollywood que per la pràctica criminal, ja que, analitzant l'estadística des dels anys 60, no té cap cosa diferent als altres museus. Balcells subratlla que l'acció al Louvre d'avui dia, amb la ràpida mobilització de les agències internacionals, es considera una decisió poc intel·ligent.
Avui en dia, robar en un museu d'aquestes característiques és d'estúpids. És de no saber ser un lladre de patrimoni.
El perfil d'aquests lladres sovint no és el d'un especialista en art, sinó el d'un delinqüent d'altres àmbits que aprofiten l'oportunitat, i és altament excepcional el lladre que només roba art. A Catalunya, malgrat que no es produeixen sovint robatoris d'aquesta magnitud en grans museus, sí que existeix una preocupació creixent per l'espoli arqueològic que ha vist triplicades les seves estadístiques aquest estiu. Però, afortunadament, la policia autonòmica disposa d'una unitat especialitzada per a delictes contra el patrimoni cultural.
Però robatoris a grans museus d'aquest estil, afortunadament, és una pauta bastant mundial que no passen tots els dies. Però passen, succeeixen. Fins i tot l'altre dia, quan van inaugurar la Fundació Cartier, que irònicament la inauguraven el dia després del robatori en un edifici al costat del Louvre, deien: és que evidentment que nosaltres no podem garantir al 100% la seguretat d'aquesta institució cultural. I és una institució que acaba d'obrir, eh? És a dir, que se suposa que hauria de tenir els elements més high-tech, més d'alta tecnologia, sí, que pot oferir ara la prevenció d'aquest tipus de delinqüència.
El debat sobre la seguretat també recau en el pressupost, donat que els fons destinats a cultura i, per extensió, a la protecció del patrimoni no solen ser massa abundants. Tanmateix, es pot afirmar que el risc zero i la seguretat absoluta són entelèquies i que la delinqüència existeix sempre que hi hagi demanda, tot i que en el cas d'art robat de museus, l'experiència per desmenteix el mite dels robatoris per encàrrec.
Robatoris per encàrrec. És a dir, aquest concepte de que hi ha algú que ha demanat encàrrec, que algú vagi al Louvre a robar les joies imperials i tal i qual, això no ens ho hem trobat. I és més, no s'ha demostrat en judici en anteriors casos que això hagi estat així. Ha sigut sempre generalment casos més prosaics com un senyor que va decidir pujar per una escala, entrar i endur-s'ho i no sabia després què fer amb la peça. Sí, sí.
En l'actualitat, qualsevol robatori en un gran museu com el Louvre és una acció més mediàtica que intel·ligent per als lladres, els quals se la juguen en un mercat il·lícit molt controlat.
Seguim parlant de museus i la seguretat. Volem fer-ho ara amb el senyor Ricard Mas, que és historiador i és un expert en robatoris d'art. Senyor Mas, molt bona tarda.
Bona tarda, tan expert, no, però bé, bueno, sí, algo.
Entendido en la matèria, li sembla bé?
Vale.
Vostè que coneix bé la situació, quin és l'estat actual? Es va fer una radiografia de la seguretat i la protecció que tenen els museus catalans. Quina seria per vostè aquesta radiografia?
Bé, darrerament no desapareixen moltes coses, sí. Però és que diríem que no és difícil de robar un museu, perquè el cas que no és conegut però que es repeteix més és sempre algú de dintre del museu que té accés al registre, s'emporta una cosa petita o voltes a casa i després les mou, i potser fins al cap de 15 anys no se n'adonen que falten coses, coses dels magatzems. Llavors, una altra cosa és que sí que és veritat que els museus de Catalunya es gasten molts diners en seguretat i que, per exemple, robar un museu com el MACBA de vegades no tindria molt de sentit, perquè hi ha moltes peces d'artistes que en realitat el que ven l'artista és un DVD, un CD amb un vídeo, o és unes instruccions que diuen: miri, per la instal·lació d'això s'ha de buscar tres caixes de cartró i roba usada, no? Ja. Diguem, clar, això és complicat.
Vostè ha parlat en més d'una ocasió que la seguretat mai és suficient en un museu, no? Quines estratègies haurien de seguir els museus per evitar ensurts com el que hem viscut no fa pas gaire setmanes a París amb el Louvre, no?
Sí, i tant.
Com ho veu vostè? Quines estratègies o processos o quina tecnologia s'hauria d'utilitzar per evitar desgràcies com aquesta?
Sí, és complicat. El que passa és que, el cas del Louvre té un component molt curiós, que és que han anat per coses que es poden desmuntar i vendre trossos, ja, com són les joies. Ja. Aleshores, tot el que són obres conegudes, molt conegudes, registrades, o sigui, la Mona Lisa, diguem que ara robessin la Mona Lisa, és invendible. És invendible. Aleshores, haurien de fer un segrest, per dir-ho d'alguna manera, no?, per demanar un rescat, i si no ens la carreguem. Però què haurien de fer? Facis el que facis a casa teva o en un museu, sempre hi ha, si es vol, una manera de robar-ho. Vull dir que tota precaució és poca. El que passa és que si una cosa està molt ben protegida, doncs el lladre, és allò que diem, si un lladre veu un pàrquing amb 30 cotxes, robarà el que és més fàcil de robar.
Evidentment que sí. No només robatoris, senyor Mas, sinó també, podríem dir, agressions o atacs a obres d'art, que això també és difícil de controlar dins del mateix museu. Hem vist...
Està de moda.
Està molt de moda, lamentablement, d'alguns descerebrats o descerebrades que es dediquen a tirar líquids a alguns quadres. No? Això també és complicat de poder controlar aquestes situacions. Això es pot dir que fallen els protocols d'entrada als museus, senyor Mas?
Sí, evidentment. El que passa és que jo no sé fins a quin punt dins d'una jaqueta pots amagar-te líquid i al final, doncs, que per entrar en un museu hagis de passar més controls que en un aeroport, no sé, amb la feina que hi ha perquè una persona entri en un museu. I llavors hi ha una altra cosa, molts quadres tenen un vidre, i moltes d'aquestes accions que estem veient simplement són simbòliques. Per exemple, han agredit, però bé, escolti, tenia un vidre, llavors l'únic que han fet és posar netol i ja està, no? tampoc, però bé, és l'acció publicitària, que és el que buscava aquella gent. I també hi ha hagut casos, tota la història, de xalats, d'obres molt conegudes que les han apunyalat.
Hem tingut algun cas especialment important aquí a Catalunya, en algun museu ja sigui de Barcelona o d'altres...
No, no, però per exemple aquí va venir el Cris de Sant Joan de la Creu, que estava al Museu de Glasgow, que un xalat, quan al poc d'exposar-la, doncs parlo de Glasgow ja, doncs va anar amb una mena de totxo i li va fer un set bastant gran, que si t'acostaves al quadre encara veies la reconstrucció. O el Tiziano, el famós Tiziano que tenien l'Hermitage de Sant Petersburg, doncs també un xalat li va tirar àcid, no? I també, si no sé, què passa, si amb la Pietà del Miquel Àngel al Vaticà, doncs un senyor va anar amb un martellet a picar-li el genoll, no? Doncs, clar, aquestes coses són molt difícils. A l'urinari del Duchamp, que és un urinari només, un pixador masculí, diguem, que titulat font, no? Una cosa que ni el mateix Duchamp doncs, va anar a comprar l'urinari o d'allò, però ja hi ha patit tres agressions a cops de martell. La vida és així.
Estaríem parlant molta estona més, senyor Enric Armas, però el temps aquí en ràdio també, com moltes coses, és or. I hem d'agrair-li només l'atenció que ha tingut amb nosaltres el senyor Mas, historiador i un expert, com acabem d'escoltar, en el tema de l'art i els robatoris que hi ha als seus museus, dient-nos que la seguretat als museus catalans, bueno, no funciona prou bé. Senyor Enric Armas, moltíssimes gràcies, bona tarda.
A vosaltres, adéu.
Doncs seguim parlant de més qüestions referides al món del turisme. Per exemple, el tinent d'alcalde d'Economia i Turisme de Barcelona, Jordi Valls, ha tancat la porta a la petició del gremi d'hotels de mantenir alguns pisos turístics després del 2028, quan l'alcalde Collboni va dir que els volia tancar tots. La petició l'ha fet el president del gremi d'hotels, Jordi Clos, en un acte celebrat a Foment del Treball, en el qual ha demanat que es mantinguin aquells pisos turístics que no són individuals i es troben en propietats verticals. Valls ha negat en rotunditat la possibilitat de fer excepcions i ha insistit que tots els pisos turístics passaran al mercat residencial.
Jo crec que això no serà així perquè el nivell de rentabilitat dels pisos turístics és molt alt. I entenc, a més, que hi hagi gent en aquests moments, propietaris normals, que han utilitzat aquest sistema per treure una rentabilitat econòmica superior. És molt legítim. Però jo crec que el principal repte que té aquesta ciutat és l'habitatge i el que hem d'intentar aconseguir és que el que és un habitatge residencial torni al mercat on ha d'estar, que és el mercat residencial.
D'altra banda, el Valls ha afirmat també que portaran a l'Ajuntament la possibilitat de pujar la taxa turística un cop la norma s'aprovi al Parlament, una mesura que ara per ara està ajornada i està paralitzada a la Cambra Catalana. Fem ja una breu aturada per publicitat i després escoltarem els veïns de Sant Hilari a les comarques de Girona, indignats amb el seu alcalde per la pujada desmesurada del rebut de l'aigua. 3 minuts. Bones recomanacions i t'ho explico.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Plan de recuperación presenta el plan de Skylife.
Conseguir un sistema de carga ultra rápida para vehículos eléctricos era nuestro plan.
Tenemos un plan en el que caben tus planes y que está transformando el país. Este plan también es tu plan. Es tu momento. Entra ya en planderecuperacion.gob.es y hazlo realidad. Financiado por la Unión Europea. Plan de recuperación. Gobierno de España.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
Oh, exquisitos caldos.
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Este mes, decir no cuesta menos. Di no a que te suban el alquiler lo que les dé la gana. Di no al listo que te vendió un coche con el cuentakilómetros manipulado. Porque solo este mes puedes suscribirte a Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Cuenta con un servicio de abogado siempre que lo necesites y siente la libertad de decir no. Legalitas. No te conformes. 900-100-662.
Interruptores interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Protesta multitudinària a Sant Hilari per l'increment desorbitat del rebut de l'aigua. Unes 500 persones han demanat la dimissió de l'alcalde, tot i que l'Ajuntament ha admès errors de càlcul i s'ha compromès a corregir-los. Ho ha seguit l'Adrià Suárez.
Els veïns asseguren que l'augment del rebut de l'aigua és desproporcionat i que moltes famílies no poden assumir-lo, i és que hi ha casos en què la factura s'ha multiplicat per 3 o per 4. Els comerços del poble també denuncien increments que qualifiquen de desorbitats i que afecten directament a la seva tresoreria. Arrel d'això, l'alcalde Jordi Rutllant, com esmentàvem, admet que s'han comès errors en els càlculs i assegura que intentaran aplicar un model més progressiu per suavitzar l'augment.
També el gran error ha estat voler implementar aquesta puja de cop. Ara hem fet un pas enrere, ens hem adonat de que els rebuts s'han disparat més del que preveiem en aquelles estimacions i, per tant, hem reconegut l'error, hem anunciat que farem un nou estudi de costos i, per tant, farem una puja progressiva de la tarifa.
Però els veïns no estan gens convençuts. Alguns manifesten que l'import que han rebut és impossible assumir, i així ho explicava una veïna de Sant Hilari.
Perquè, mira, jo, per sort, m'ho he pogut permetre aquest mes, però el que no és normal és que hi hagi gent que hagi afectat tant la seva vida com per dir-te, Mercè, he pagat a l'aigua i no tinc per arribar a final de mes.
La indignació va culminar la tarda amb una manifestació improvisada que ha reunit més de 500 persones, és a dir, prop del 10% dels habitants. La marxa ha recorregut diversos carrers, inclosos els de la casa de l'alcalde i de la seva mare, amb crits de dimissió i lladres.
La menopausa és una etapa natural en la vida de la dona que sol començar entre els 45 i els 55 anys. Acceptar aquest fet com una nova etapa permet cuidar millor la salut i adaptar l'estil de vida, seguir una alimentació equilibrada, fer exercici i mantenir revisions mèdiques regulars. Ens ha explicat avui darrere en COPE Catalunya i Andorra la Maria Antònia Roca, que és presidenta de l'Associació de Dones Menopausa i Osteoporosi, a qui ha escoltat la Mar Porto.
Sí, la presidenta de l'associació reivindica el fet de que cada cop es parli més de la menopausa, ja que aquesta és la manera correcta de conèixer els símptomes i la manera en la que s'ha de tractar quan s'arriba a aquesta etapa de la vida. Ara bé, a causa del tabú amb el que s'ha viscut durant tants anys, falten recursos i l'empatia, diu, és un d'ells.
Doncs molts. Primer que res, els metges que generin una mica més d'empatia quan es troben a la consulta una dona quan arriba amb uns 50, 51 anys, saps? Una mica d'empatia, no? No cal dir, bueno, és que, noia, doncs mira, ja saps, és l'etapa, és el que et toca, has arribat a la menopausa, això està així, i pots dir fulles. I si no, s'ha de generar una mica més d'empatia perquè encara que no t'ho creguis, doncs et trobes amb professionals que fan això, que no t'ajuden, no t'acompanyen, saps?
Una etapa que comporta canvis emocionals, però també físics. La Maria Antònia recorda la seva experiència amb un mal record, precisament per aquesta falta de recolzament. D'aquí que decidís formar ERA, l'Associació de Dones amb Menopausa i Osteoporosi.
L'any que ve, al febrer, farà 10 anys que la vaig fundar. Però jo la vaig fundar perquè jo tinc osteoporosi. Ah. Això sí que és una malaltia. Que la menopausa és una etapa de la vida. Que la pots viure millor o pitjor. que també fins i tot pot acabar amb una malaltia, perquè pots agafar una depressió molt forta, pot acabar-hi també,
Sí.
Però l'osteoporosi ja d'entrada és malaltia. Ja sí, això ja està així, no? Ja és una malaltia. I amb això, de debò, que et faries creus la quantitat de desconeixement que també tenen les dones. I la mancança que nosaltres ens trobem, doncs, és de que no ens fan uns cribatges, que és el que reivindiquem sempre la nostra associació.
A partir de 48-50 anys és el perfil de dones que tenen a l'associació, encara que també hi van de més joves a informar-se. Un recolzament que la Maria Antònia s'hi dona a totes elles quan justament a ella li va faltar en el seu moment.
Doctora Meritxell, gràcies, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
La doctora Gràcia, ginecòloga de l'Hospital Clínic. En ella volem conèixer més coses de tot el que envolta a la menopausa. Doctora, com explicaria vostè què és exactament la menopausa i per què és important entendre-la, doncs, jo diria, com una etapa natural i no com una malaltia, com pensen molts? Expliqui'ns.
Doncs completament d'acord amb aquesta última apreciació. La menopausa és un procés natural de la vida de les dones i en el fons el que consisteix és en una aturada de la funció menstrual, és a dir, les pacients deixen de tenir la menstruació almenys durant un període de 12 mesos i és aquí en el punt en el que diem que és el diagnòstic clínic de menopausa. I és veritat, és un procés natural, no?, que normalment aconteix al voltant dels 48-52 anys, seria una mica l'edat mitjana d'aparició de la menopausa, i si no hi ha un problema de salut darrere, doncs seria això, bàsicament, una transició, una etapa natural de la vida de la dona.
Molt bé. Siguem una mica didàctics, doctora, que segur que ho farà molt bé. Quins són els símptomes més freqüents, tant físics com emocionals, doncs això, que solen aparèixer abans i també durant la menopausa? Quins serien aquests símptomes?
Doncs primer de tot dir que no totes les pacients quan entren en menopausa presenten símptomes, és a dir, aproximadament el 50% els tenen, però hi ha pacients que transiten per aquesta etapa natural completament asimptomàtiques. Però si parlem dels símptomes, els més habituals són les famoses sufocacions. Les sufocacions acostumen a aparèixer si apareixen en un 80% de les pacients quan entren en menopausa. Aquestes són les més habituals, són aquests brots, no?, de calor i de calor corporal amb sudoració, amb taquicàrdia, que poden aparèixer al llarg del dia i però també durant la nit, i això provoca uns despertars continus i això va lligat moltes vegades a un insomni, a una son no reparadora, a un descans. Això comporta doncs també una fatiga, a una irritabilitat. Seria la sintomatologia més freqüent, no?, al carrer i que presenta la majoria de les pacients. Però també hi ha una altra part molt important, que seria tot el que és el síndrome genitourinari, és a dir, el que s'associa a la sequedat vaginal, al picor, a les ardors, al dolor amb les relacions sexuals, a la propensió a tenir més infeccions d'orina, a aquella sensació de pes o de malestar a l'hora de fer pipí. Doncs tot això és degut també a la davallada dels estrògens i l'efecte que aquests tenen de manera local a l'aparell genital i a l'aparell urinari. I després, doncs, tota la resta, no?, l'augment de pes, els canvis metabòlics i la fatiga aquella que dèiem, la irritabilitat, etc.
Molts canvis en tots els
sentits. Molts canvis.
Molt bé. Fem una mica de prevenció, doctora. Com pot preparar-se una dona, tant físicament com emocionalment, que deu ser molt important també afrontar la menopausa, doncs, bueno, amb confiança, amb tranquil·litat i saber el que li ve a sobre, no?
Exacte, doncs enllaçant amb el que em dèiem al principi, és a dir, és una etapa transitòria i natural de la dona. Aleshores, d'avui dia sí que és un tema molt mediàtic i s'insisteix molt en la prevenció, en estar preparat, en tenir l'os fort, el múscul fort, una bona alimentació. I és veritat que això doncs, és molt important, però tampoc hem de morir en l'intent. Jo crec que hem de potenciar els hàbits de vida saludables en les dones, perquè la davallada d'estrògens té unes conseqüències en la massa òssia, per tant, intentar doncs, fer en la major, en el que es pugui, no?, en el context de cada dona, doncs, un exercici físic regular, una alimentació de vida saludable, pensant que la protecció dels nostres ossos passarà doncs, per l'increment d'aliments rics en calci, estar atents amb la vitamina D. L'hàbit de son és molt important, no li donem gaire importància, però és veritat que també, no?, una bona higiene del son, aquest tipus d'alimentació i, al final, doncs, tots els canvis emocionals doncs, passen perquè la dona es pogués cuidar, no?, amb altres tècniques, no?, que la poguessin ajudar. Però és veritat que hem de pensar pensar que són missatges que han d'estar donats a tota la població i no totes les dones es poden permetre, no, el fet de fer un esport regular, una alimentació perfecta i una vida en aquest sentit, no? Però seria això.
M'imagino també, tu comentaves ara, doctora, l'exercici i sobretot, si treballes, la gestió de l'estrès també és molt important, no? Són
efectes... Superimportant. I és algo, a més que cada vegada les dones que d'ara que transitaran, no, per aquest procés de menopàusia, possiblement són dones diferents de fa uns anys i, per tant, són dones que ja venen amb un estrès afegit, amb unes feines de responsabilitat, amb una gestió, no, de les emocions, del canvi, de l'estrès més difícil, però també tenim més eines, no, en aquest sentit, doncs, per fer tècniques de meditació, ioga, doncs, tot això que es diu, en el fons, és veritat que són estratègies per conduir l'estrès i per buscar un benestar personal.
Bueno, ja per acabar, doctora, moltes dones associen la menopausa també amb una pèrdua de la feminitat, no? Això com es pot combatre, aquesta percepció que algunes dones tenen i dir que no n'hi ha per tant?
Doncs clarament és així, en el fons, perquè al final la menopausa és la davallada dels estrògens i els estrògens són les hormones femenines. Per tant, això es tradueix en canvis i distorsions corporals, el pas del temps, la feminitat associada també a la sexualitat. La sexualitat canvia a la menopàusia, doncs, per això, perquè si tens menys hormona femenina, doncs tens menys desig, tens més problemes locals, no? El que dèiem del síndrome genitourinari, tot això fa que les relacions sexuals puguin ser més doloroses, que hi hagi distorsió de la imatge corporal per tots aquests canvis en el pes, els canvis emocionals, doncs tot això és veritat que si és l'hormona principal, no?, que condueix la vida de la dona i la perds, o no del tot, però sí que és veritat, hi ha una davallada molt important, doncs això evidentment té un impacte. Si féssim l'analogia en els homes, doncs passaria el mateix. Si baixés la testosterona de com a tots els homes, doncs això té un impacte en l'estat sexual i biològic, no?, de les dones.
Doncs, doctora Meritxell Gràcia, que és ginecòloga de l'Hospital Clínic, gràcies per aquesta lliçó que ens has donat sobre com afrontar la menopausa, les dones. Moltíssimes gràcies i fins a la pròxima ocasió.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies, bon dia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
Demà, a migdia, COPE Catalunya, tens una cita amb DKB Assegurances. Un temps de ràdio per explicar-te per què necessites una assegurança de salut, quin tipus d'assegurança mèdica necessites i per què fer-ho amb DKB. Aquí, a la sintonia de COPE Catalunya. DKB, salut i assegurances mèdiques.
Que no res, a les 3:05, Esports COPE, avui amb una edició especial. José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda. Doncs sí, edició per commemorar el 125è aniversari del Real Club Deportiu Espanyol. Passaran per aquesta edició especial d'Esports COPE Roberto Fernández, el davanter, Joan Coller, l'expresident blanquiblau, o Dani Solsona. Hi ha alguna sorpresa que es pugui donar pel camí? Programa especial, com diem, en una jornada on l'agenda esportiva ens porta fonamentalment dos esdeveniments. Copa del Rei de futbol, primera eliminatòria, 7:00 PM, Constància d'Inca, Girona, i a la Lliga de bàsquet, tindrem al Palau Blaugrana un Barça-Olimpia Milano.
Menú interessantíssim, 3:00 PM, 5:00, Esports COPE, especial Real Club Esportiu Espanyol, 125 anys. Fins ara, José Luis.
Fins ara.
D'aquí uns segons arriba Pilar García Muñiz, comença la tarda i, com sempre, la Pilar seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.